Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, benvinguts a l'Internauta, el programa que fem des de l'any 1995, que se'l va inventar el Jordi Vendrell a la sintonia de Catalunya Ràdio, parlant d'internet, de tecnologia, del que la gent fa amb internet i la tecnologia aquesta temporada, en podcast des de vilaweb.cat, cada divendres a la vesprada el podeu trobar ja, i també a través de més de 150 emissores de ràdio de tot el país, bàsicament les emissores de la xarxa, el que abans era com ràdio, però també altres emissores com pugui ser Ràdio Arrels a Perpinyà, Túria Ràdio València, etc, etc. I avui és d'aquells programes que ens posem dempeus quan comencem, perquè si això fos un exèrcit tenim el general, que és l'Albert Lozano, que em fa mala gana, no t'agrada que te digui en general, ja ho veig, però bueno, volia marcar galons. Si algú té galons en este país és l'Albert Lozano.
General vol dir de general, o sigui, de general. Generalitat de gent.
No, pensava més en termes militars, però vaja, t'estava adjudicant galons. L'Albert Lozano...
Pues, sisplau, adjudica'm estrelles. Estels, que no galons.
D'acord, molt bé. Doncs els té tots, ells. L'Albert Lozano, encantat, com sempre, de tindre't, Albert.
Igualment.
És una de les persones que al llarg d'aquests que portem de 7 anys fent l'Internauta, o alguna cosa així, deu haver passat no sé quantes vegades, jo ja he perdut el compte, sí. Però que és una de les persones que ha estat a l'origen de tot en este país i que continua al peu del canó, www.lozano.net. També Joan Jofre, què tal, Joan?
Molt bé, em sembla que avui parlarem de Mac, oi?
Jo diria que estiguem d'Albert per davant, parlar d'una altra cosa, és complicat.
Windows 8
no era una cosa que s'obria i es tancava. I Joan i Martí Crespo també, com cada setmana, com
parlar de Windows
ja no es concentra. Escolta, no la compliquem, comencem el programa com Déu mana, a poc a poc, tranquil·lament, i parlarem durant aquesta hora, ja veurem de què.
L'Internauta amb Vicent Partal.
L'Albert, bueno, com sempre passa en esta casa, mentre van sonar les músiques tot el món va rient, va dient coses i sempre ens pillen, ens trepitgem amb el directe. L'Albert és una persona que, pels que tenim la sort de conèixer-lo de fa anys, és una referència, és un pou de sabidoria, d'anècdotes personals, un gran tècnic, això no sé si s'ha de dir, però és molt important. Però potser n'hi ha gent que no el coneix suficientment i m'imagina que, com sempre, el Martí Crespo farà el seu informe i el situarà en el lloc que correspon.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, doncs no cal cap motiu especial, doncs, per tenir el programa l'Albert Lozano, un convidat doncs, que ja de per si és especial, com molt bé remarcava en Vicent, amb galons o amb estrelles. Aquest professional de la informàtica i l'electrònica doncs és un dels pioners d'aquest sector i de les xarxes al nostre país i també un dels hackers més veterans de casa nostra. Mentre estudiava electrònica a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona ja va començar a experimentar i a obrir i a destripar les entranyes de televisors, ràdios i tot el que li queia a les mans, i especialment calculadores. És un món que et va captar com a mínim al principi. En aquella època, a Califòrnia, dos Esteves, l'Steve Wozniak i l'Steve Jobs, fabricaven a l'any 76 doncs, el primer ordinador Apple, una màquina que, com potser primer les calculadores i després doncs, Apple, doncs, ha marcat decisivament la vida d'Albert Lozano. I és que des que va comprar doncs, un Apple I al garatge mateix de Wozniak, que em sembla, pel que he llegit, doncs, ja no ha deixat de ser addicte doncs, a les pomes, a la casa de les pomes. L'any 78... Així, doncs, va posar en marxa el primer club d'usuaris d'ordinadors personals del país, dedicat sobretot a propietaris de l'Apple II, en aquest cas, del PET de Commodore i el TRS-80 de Radio Shack, que em sembla que deies en algun lloc he llegit que tenia 100 socis a aquella època, més o menys el club, o sigui que déu-n'hi-do l'any 78, com anàvem a sortits en propietaris d'ordinadors personals. Mentre muntava la primera botiga d'ordinadors personals de casa nostra, l'any 84 va néixer el Macintosh i l'Albert va tornar a ser un dels primers al món a tenir-ne un. Ell mateix doncs, es va encarregar fins i tot d'adaptar el món Mac i l'entrada del sistema Mac a la majoria de redaccions de diaris catalans, andorrans i espanyols, i paral·lelament doncs, al costat de l'Eudald Domènech, que un dia també el tindrem aquí a VilaWeb, doncs va crear el 94 doncs, el primer proveïdor d'internet del país, que era Servicom, però que va deixar poc després doncs, per dedicar-se cada vegada més doncs, en tasques de consultoria i manteniment de xarxes, sistema de comunicació, intranets, des de la tranquil·la localitat de Taradell, que és on vius.
Treballes a la CIA?
No treballo a la CIA, però expliques moltes coses.
I això que procuro no dir-ho tot.
Doncs mira, el Martí t'ho pilla tot.
Doncs bé, això és una mica el resum condensat d'una trajectòria doncs, que això que va començar obrint maquinetes i que em sembla que encara doncs, deus...
Encara obres calculadores?
Sí, clar.
Encara existeixen les calculadores?
Sí, sí. Clar.
Sí, ara, clar. Ja són totes les dels mòbils i...
Bueno, però és una calculadora, no deixes una calculadora, no?
Sí, però no sé com obrir-la.
Els que tenim fills en edat escolar podem garantir que existeixen les calculadores i que s'han de comprar.
Jo encara, sempre que tinc de fer un càlcul, ho faig amb una Hewlett Packard de l'any 90 i pico, que funciona de meravella. O sigui, en el telèfon és una...
La 25C?
No, és una 32C. O sigui,
l'anem a prendre un
cafè. He tingut la 25C i la 45. Crec que de HP els vaig dir totes. Veus, no tot és Apple.
Però aquest món, qui té calculadores avui en dia? Si tots els telèfons tenen calculadores.
Els nens al col·le van amb calculadores. El telèfon, tu agafes el telèfon entre que l'enxegues, piques el pin si és que tens pin, busques l'aplicació de la calculadora, mentre a la calculadora ja has fet el càlcul.
I el telèfon a classe em sembla que està prohibit.
Sí.
I a l'examen encara més.
I les calculadores no. Van estar, o sigui, segons, segons.
Però les calculadores, quan les hackejaven, també servien per copiar, eh?
Sí.
Ahir sí que vaig arribar.
Servia per la informació d'una calculadora a l'altra. Això no era copiar, eh?
Això es podria arribar a fer?
Es feia per infrarrojos, sí. Sí, la gent es comunicava. El hack era donar-li més potència al transmissor d'infrarrojos. Llavors podia intercomunicar la gent a través de la calculadora.
Hauria d'haver estat més mal alumne, jo, per descobrir tot això.
Albert, tu que has vist tot aquest món, perquè, o sigui, comprar un primer Mac a un garatge al Bosniak, al món d'avui dia amb els mòbils, amb els iPhones, amb les tauletes, amb el Windows 8, que no en parlem d'ell, amb el no sé què, no tens la sensació de que això és un vertigen espantós, que sembla increïble que en una sola vida humana hagin passat
un salt tan gran? Sí, que abans en 10 vides humanes no et movies de puesto, o sigui, almenys fer alguna cosa, no? Ja està bé, o sigui, és en tots els aspectes de la vida que tot és logarítmic, o sigui, és exponencial el creixement, no només en la tecnologia, en tot, o sigui, abans una frontera durava un milió d'anys, no un milió perquè no és tant, però bueno, durava centenars d'anys i després en qüestió de 4 dies es va desmanegar el mur de Berlín. O sigui, tot és... I estic pensant en altres coses també.
Sí, sí, que també van desmanegant, sí. No, però és veritat que hem viscut una època, i tu l'has viscut molt de primera mà, on tens la sensació de que tot ha passat molt ràpid i de que ja no queda res... No per inventar, que queden moltíssimes coses per inventar, evidentment, però que no queda res que no sigui allà pensable, no? Que dius, jo hi he arribat a un punt que em diuen, inventaran no sé què, i pues, igual sí. No?
Però sempre acabaràs sorprenent-te.
Sí.
O sigui, la capacitat de sorpresa la continuï tenint, perquè per molt que sigui tot inventat, però que hagis perdut la capacitat de sorprendre per una cosa, sempre n'hi ha algú més nou que et sorprèn. O sigui, sempre n'hi ha algú que està per fora de la imaginació, per fora del que pots imaginar, i el que passa és que, clar, molt ràpid, la sorpresa dura un dia perquè ja el dia següent ja tens una altra cosa que et sorprenerà més. Ja veurem fins on arribem.
De les últimes coses que t'han sorprès a tu?
Bueno...
Que coses que has dit, oi, això sí que és bo.
No, la veritat és que no.
Tu ho mires amb molt escepticisme.
Sí, no, o potser mirar les coses des de dintre és diferent, que es baixis pel carrer i si vingui un senyor i t'ensenya una cosa nova i que dius al·lucinat, perquè probablement tu ja has viscut aquesta cosa nova quasi des del principi. a través dels teus contactes o a través d'informació que tens, i per tant la sorpresa no ve de sobte, és a poc a poc. Per tant no tens la capacitat de sorpresa que té una persona normal, no és que jo sigui anormal, però vull dir que té una persona del carrer que no està tan ficat dintre de la tecnologia. Fet, moltes coses ja estàs esperant i el que et sorprèn és que no estiguin encara.
Sí, jo sempre explico que a mi em van ensenyar a l'any 95 l'iPad. Jo el vaig veure a l'any 95, un senyor que diria Roger Fielder de la Universitat de Colorado, estava, és a dir, en una reunió ens va ensenyar un iPad, i un iPad fals, o sigui, no funcionava, però per demostrar la usabilitat que tindria una màquina així, i m'ha fet molta gràcia descobrir després aquella famosa cinta de Steve Jobs parlant de l'iPad, perquè aquella cinta és una conversa a la Universitat de Colorado, és a dir, sí, que tot està relacionat, no? Però sempre, i en el meu blog vaig penjar el vídeo que ensenyava el Roger Fiedler, no? O sigui, n'hi havia algú que 15 anys abans sabia que existiria l'iPad i el tenia. No funcionava, però el tenia, no? I
els hi faltava tecnologia només.
Sí, sí, i diners, fer-lo barat.
Bueno, de fet, l'iPhone ja fa molt, potser dels anys 70, no veies a Star Trek, el tricorder de Star Trek, pues ja tenies quasi un iPhone, encara no arriba al tricorder perquè l'iPhone no cura malalties, però poc de més.
Algú se li ocorrirà la idea.
I escolta'm, i ara que parlàvem això, doncs, d'idees que dius, coses sorpreses, no, potser no en tens tantes, però d'idees que dius, com és que encara no s'han plasmat, d'idees d'aquestes sí que en corren?
Sí, el que passa és que no totes les grans idees que poden sorprendre la gent després tenen un final feliç. O sigui, estic pensant ara mateix en el Siri. No és, o sigui, és una meravella el Siri, però jo no veig la gent parlant per el carrer amb el seu iPhone, i veig molta gent amb l'iPhone per el carrer. De fet, és un dels telèfons que més veus per al carrer, però no veus gent parlant, igual tenen poder muntar un Siri, però no veus gent, i és un bon invent. I igual que això n'hi ha molts, o sigui, es pensava que el moment que els telèfons siguessin capaços de transmetre imatge, tothom parlaria per videoconferència. No és cert, tampoc. No ha triomfat, la gent no li agrada que li vegin la cara quan està parlant, pot ser, perquè ara tens la possibilitat, ara en FaceTime, amb l'iPhone mateix pots fer videoconferència. Aleshores n'hi ha una sèrie de coses que serien molt interessants, però que al final el qui mana és el que el farà anar, o sigui, el gran públic, i és molt difícil de pensar que una cosa que pot ser meravellosa al final sigui acceptada i realment sigui meravellosa.
Acaba depenent més de l'ús que fa la gent. O sigui, la gent sempre s'apodera de la tecnologia, no?
Sí.
És el que estàs dient.
Sí, sí. El que passa és que dintre de la tecnologia, o sigui, més endins, ara estava llegint una patent que ha presentat Apple fa un parell de setmanes.
Estaves llegint una patent?
Una patent sí que ha presentat
Apple. Això deu ser la cosa més avorrida del planeta, no?
Pues no, perquè el concepte que n'hi ha darrere és genial. O sigui, un dels problemes que tenen tots els sistemes informàtics, siguin del tipus que s'hi veus, és que s'escalfen. O sigui, es necessiten refrigerar. Aleshores, no sempre pots fer circular l'aire per allò més adient. Hi ha per la patent d'un sistema que és una refrigeració per aire iònic. Que és, que sona bé, això de l'aire iònic?
Sí, Star Trek, no? També.
Sí, quasi. No. El que es tracta és de que ionitzar l'aire, això és fàcil, l'aire ionitzat es fa mitjançant una alta tensió, cap problema.
I l'aire ionitzat... Jo sóc de lletres.
Bueno, l'aire ionitzat és un aire que és igual que l'aire normal, però té l'avantatge de que és conductor de l'electricitat. Llavors tu pots ionitzar l'aire i fer-lo caminar per regions que t'interessin d'una placa d'un ordinador, i refrigerar aquell punt que està calent. O sigui, l'aire entra pel ventilador i després mitjançant corrent estàtica el dirigeixes a aquests llocs que en aquell moment estan més calents. Això és una patent d'Apple i l'aplicarà Apple, amb la qual cosa aconseguiran equips més petits sense el problema del escalfament que inclús han tingut alguns equips d'Apple. Sabeu que la primera generació d'iMacs tenien un problema de temperatura i acabaven petant, sobretot els que tenia el famós problema dels condensadors, que Apple va fer una extensió de garantia. Què problema era? Que l'iMac era molt estret, els ventiladors tenien de ser petits, si són petits tenen gira més ràpid, fan més soroll i molesten la gent, i Apple no pot tolerar que una màquina seva molesti la gent. Per tant, la solució de compromís és que s'escalfaven, i el problema és que els 3 anys petaven, i va haver una sèrie d'iMacs que tenien aquest problema. Llavors, si ells aconsegueixen que el mateix el flux d'aire que entra dintre de l'ordinador es pugui concentrar en els punts més calents i que poden anar variant segons si estàs fent anar una tarxa gràfica, s'escalfa la gràfica, si estàs fent anar un procés de càlcul potent, s'escalfa el TPU, i això es pugui reduir, podran fer ordinadors encara més petits, com més estrets.
Però això a mi em sembla ciència-ficció, eh? O sigui, tu m'estàs dient que la màquina conduirà l'aire on li interessa.
Exactament, igual, sí, igual que el trànsit a Barcelona.
Molt bé, sí, sí, sí.
Però de fet ara ja és més o menys així. Si la màquina està molt calenta, els ventiladors giren més de pressa, però i si està més refrescada, més freda,
però no focalitza,
però no focalitza.
Sí, ara aquí...
Bé, depèn, pensa que tens ventiladors als dos costats.
Sí, però és molt vast, no pot ser refredar.
Sí, sí, no vas a...
Si és un ordinador dins un ordinador, un ordinador que controla l'ordinador, no?
Sí,
en certa manera.
Però a més fluídicament, l'aire va allò on interessa. Això és, la idea és poder fer màquines més petites, més estretes. Apple es veu que té un gran interès en fer les... Al final tindrem una làmina de paper i serà l'ordinador, perquè si heu vist els últims iMacs... Clar, que també te'ls ensenyen des de l'àngul correcte, no? Perquè sempre més primes encara. Però la idea és aquesta. I això també es pot aplicar als dispositius portàtils.
Però això, jo sempre que... O sigui, veig en com tu i me diu no, si només es tracta de ionitzar l'aire, no? Jo sempre penso, això a qui se li acut? Quin tipus de personatge pensa aquestes coses?
No, és
el que això, és... algú ha de tindre una idea de dir... Ara anem a ionitzar l'aire, que seguís sense entendre el que és, i no cal que m'ho expliqueu, jo no sol veig lletres. Però això a qui se li ha hagut? Com funciona?
Una persona que, l'origen és una persona que no és tècnica, és un Jonathan Ives, un senyor que diu, jo vull dissenyar la màquina amb aquestes característiques, i llavors els enginyers tenen el problema. I clar, l'enginyer diu, no, és que no podem fer-lo així perquè aquesta màquina s'escalfarà. I un diu, i si puguem canalitzar l'aire allà on s'escalfa més? I llavors un altre enginyer diu, pues l'única solució és ionitzar-lo. I llavors és una cadena que al final dona aquesta solució, al final ha acabat en una patent d'Apple que probablement, com acostuma a passar, el veurem en propers dispositius d'Apple, que seran més estrets, més petits, gastarà menys corrent, la bateria durarà més i simplement dintre aire ionitzat.
O sigui, la teva teoria no és que hi hagi un enginyer que un dia es desperti amb una idea brillant,
no,
sinó que l'han apretat tant
que al final
ha d'entrar una idea brillant.
O això, o és suïcida, que també ha passat.
Com que ha passat? S'han suïcidat, enginyers?
Bueno, quan l'iPad... no, el Newton, que tu tens allà, va generar una mort d'un enginyer.
En sèrio?
Sí, un japonès que treballava a la... Clar, això estem parlant de l'any 90-91, i estava amb tanta pressió... I Steve Jobs estava pressionant-lo tant perquè... No era Jobs, perdó, en aquella època no era Jobs, era el Coca-Cola.
L'Amelio.
L'Amelio tampoc, l'Amelio.
Ah, sí, l'Scully.
L'Scully. L'estaven pressionant tant que al final el noi es va matar, es va tirar per una finestra i es va matar. I era un dels enginyers de l'equip que estava dissenyant el Newton.
Però per tant la idea va per davant.
Sí. No, aquí és al revés, és en el cas d'Apple, no parlo d'altres companyies, és el disseny el que apreta, o sigui, la usabilitat i el disseny, i el no esqueomorfisme, que ara ja està, ara en Apple ja estan retirant l'esqueomorfisme, aquest suposo que saps el que és l'esqueomorfisme, queda
no.
Molt bé, és com li diu Apple, esqueomorfisme, és
com ho dius això, com?
Esqueomorfisme.
Esqueomorfisme.
Esqueomorfisme, en és líquida, esqueomorfisme, en K.
S-K.
S-K, esqueomorfisme.
Digues, explica. És... Atenció,
A veure, tu tens... en Apple n'hi ha dos corrents, la de la usabilitat, la de la pràctic, i la de l'esqueomorfisme, que és que les coses s'assemblin el més possible a la vida real.
Això es diu esqueomorfisme.
Sí. Esqueomorfisme, de l'anglès, que és esqueomorfisme traduït, no? Llavors, això desapareixerà ara, perquè el responsable, no sé com es diu, que l'han tret al carrer, el gran defensor de l'esqueomorfisme Apple, està al carrer i, per tant...
És el dels mapes, el que s'ha equivocat amb els mapes.
Sí, sí. Tu tens aplicacions que es veu que són esqueomòrfiques, quan tu no veus una aplicació informàtica, sinó que veus una imitació d'allò que tens sobre la taula. Si mires l'agenda...
Allò, el famós xoc aquell de les boletes que vas moguent
això és esqueomòrfica. Però tu mires l'agenda, que és la part pràctica que és la que interessa més, i tu mires l'agenda del Mac o l'agenda d'un iPad, i l'agenda del Mac que té les fulles aquelles que sembla que l'haixessis estripat, això és esqueomorfisme, està simulant una agenda de veritat, però resulta que el problema és que això no és usable i consumeix recursos de la màquina, I, per altra banda, clar, el senyor aquest que l'ha dissenyat diu que s'assembla més a la vida real, però la major part dels usuaris moderns, actuals, d'un dispositiu electrònic no han vist mai la seva vida una agenda de,
una agenda de paper,
Per tant, no té sentit imitar-li l'agenda de paper. I ara, Ives, que és el que dissenya, ja sabeu que sempre ha dissenyat el hardware, l'exterior, ara ja dissenyarà també l'interior. Dirà com té de ser l'interfície de les aplicacions.
Això que ho expliquen em fa gràcia perquè una neboda meua es va sobtar molt del so de l'iPhone, perquè no havia sentit mai un telèfon de baquelita d'aquells antics. A mi em va impressionar, perquè va dir, qui és aquest soroll tan estrany? I és molt divertit perquè, clar, nosaltres ens el posem per d'alguna manera sentir-nos confortats pel soroll del passat, no? Per una cosa que ens reconforta en la nostra memòria, però per ell era un so estrepitós, no? Però qui és això? Què passa?
No? A partir dels 40 anys la gent es posa en els seus mòbils el ring aquest, escomòrfic.
A partir dels 40 anys?
Sí, sí, sí. Ah, sí,
mira, ja que bé, acabem de descobrir que són vells.
Doncs ja saps que aquest ring és esquiomòrfic.
Esquiomòfic, no havia pensat mai en això, no havia sentit mai la paraula. I ara aleshores n'hi ha una batalla dins d'Apple.
Ja
l'han perdut.
L'esquiomòfic està al carrer.
Els esquiomorfistes estan fora.
Estan al carrer.
Queda èpic, tot això. Que queda com molt èpic, no? Els esquiomorfistes han perdut la batalla.
Sí, però queda bé, no? O sigui, sí, sí. Donaria pas a una novel·la de ciència-ficció, perquè les paraules encaixen, no? Els termes. Dintre de lo que seria...
Home, la batalla l'ha guanyat un cavaller, eh? Un cert. Perquè el senyor...
Pels oients que no ho sàpiguen, dins del món d'Apple, Steve Jobs era la gran figura indiscutible, el personatge públic, etcètera, etcètera, però, diguem que la persona més admirada pels que sabien una mica tot el que es coïa allà dins és
Jonathan
Ives, que és un senyor que sempre va amb una barreja, sembla un bebedor de cervesa d'un pub de Brighton.
Apa, és britànic.
És britànic, sí, sí, però va vestit així també en plan musculós i va vestit així en plan estribador del port, un punt d'aquells, però és un geni del disseny i pràcticament, no ho sé, perquè jo no sé les interioritats, però segur que la seva petjada en el disseny de cada producte d'Apple ha estat tan important només com la de l'Steve Jobs mateix.
És ell. De fet, és ell. O sigui, el Steve Jobs es limitava a provar els seus dissenys i a forçar-los, clar. O sigui, l'únic que feia Steve Jobs era treure botons d'allò que havia dissenyat el Jonathan. I els dissenyers que apetxuguessin
amb el marron això que aquells dos boixos deien que es faria, com ho feia mare.
Sí.
En això tu penses, perquè és un dels temes que ha eixit molt últimament, no? Això, la mort de Steve Jobs canviaria Apple, deixaria de canviar Apple. Jo estic sorprès per alguns detalls, per exemple, ara n'hi ha ràdio a l'iPod, quan l'Steve Jobs sempre s'havia posat que n'hi haguera ràdio. Era un home molt maniàtic i per tant imposava molt les seues idees, encara que foren boges, que... Però
no obstant, a l'època de Jobs l'iPod clàssic portava ràdio si la compraves. Era un accessori made in Apple i podies posar el ràdio, o sigui, tampoc estava tan...
No, jo tenia un iPod amb ràdio
de l'època de Jobs.
Aquell allargat portava ràdio i càmera de vídeo. Va ser el primer que va treure càmera de vídeo i ràdio.
Però bueno, el Jobs era un home amb moltes manies. Les coses que li tenia mania no, per allà no passava ni l'enginyer ni l'Ivy ni ningú.
L'Ives pot ser així, perquè de Jobs sempre ha reconegut, encara que no s'hagi dit, és que Ives és culpable, entre cometes, molt culpable de l'èxit d'Apple pel disseny. De tenir en compte que els que critiquen les màquines d'Apple sempre diuen potència, no sé què, i al final això avui en dia per la gent que utilitza un ordinador és una tonteria. La gent que compra un ordinador, que no sigui un tècnic, que no sigui nosaltres els tècnics, o gent que sigui ficada, li importa molt poc el processador, si és un i7, un i8, el que vol, usabilitat i que sigui maco. La gent quan compra una moto no mira molt, o un cotxe, no mira tant els cavalls com que l'impacti a la vista a l'hora de comprar-lo. I aquí això, tant Jobs com Ives ho tenien molt clar. O sigui, una cosa t'entra per el tacte, per la vista, i després la part tècnica, si li funciona, ja n'hi ha prou.
I evidentment han tingut èxit perquè és indiscutible que han marcat línia i que...
Però sempre critiquen, ara estan criticant molt que la gamma professional d'Apple s'està quedant una mica a l'estacada, o sigui, el Mac Pro i tot el que és professional, i la gent està fabricant-se Hackintosh, perquè són, però
què són Hackintosh? Que són?
Sí, jo tinc una casa amb Hackintosh.
Què és un
PC que funciona amb el sistema
operatiu? Sí.
Però això no estava prohibit?
No, avui en dia està, Apple te l'ha posat molt fàcil. Tu per, quan valora 16 euros un Mac OS, un Mountain Lion val 16 euros o 20 euros a l'Apple Store,
sí.
Tu el pots comprar, no et diuen que t'has instal·lat en un Mac. Tu el compres, llavors compres la casa Gigabyte, que fa plaques de PC, fa unes que són realment 100% compatibles a les d'Apple.
Sí, però això has de ser un manita, si posar-te a muntar.
No, realment no.
No, hi ha moltes pàgines a internet que t'expliquen com fer-ho.
I te'l muntes en
res. Sense grans dificultats.
No.
Sense grans dificultats.
I tens un Hackintosh, i què fas amb un Hackintosh?
Pues tens una màquina que et surt algo més econòmica, no molt, però algo més econòmica que un de gamma alta d'Apple, que un Mac Pro, bastant més lletja, perquè, bueno... Però que a nivell professional, si vols fer Final Cut o vídeo o alguna cosa així, funciona perfectament, inclús millor, més rendiment que les d'Apple. Però les d'Apple, a la gamma professional, van una mica enredrits.
Això és l'internauta aquesta setmana, parlant amb l'Albert Lozano, www.lozano.net, els que vulgueu saber més sobre ell i les coses que fa, i com sempre, aprenent. Aquest any, de moment, ja m'ha après que hi ha una cosa que es diu esquemorfisme, que sembla que és això de que la, com era, que la tecnologia imite a la realitat. Tornem immediatament a l'internauta.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent, i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a UOC.edu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts, siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'internauta, ara estan tots amb els aparells buscant d'on ve esquemorfisme. L'iPhone del Martí Crespo diu que...
Esqueus vol dir herramienta o contenedor.
Això.
Esqueus vol dir...
Forma d'herramienta, sí.
Imagina't, veus, en el grec, estem parlant.
Estem parlant de
grec. I mentrestant, en un altre iPhone que circulava per ahir, hem vist el Hackintosh, un ordenador curiós que l'Albert Lozano té a casa seva, fabricat a partir de...
Mitjoreta.
El Martí preguntava això, no? Si era complicat fer una cosa d'aquestes.
No, o sigui, complicat el que costa muntar-te un PC normal, que te vas aquí a una botiga d'aquestes que ve de material, compres determinat material i el muntes. Això és una cosa que, bueno, tothom s'ho fa, s'ha fet, sinó un tècnic t'ho fa fer la caixa. I el que és després convertir-lo en un Mac, trigues el que trigues en instal·lar el sistema. És que no hi ha res més. N'hi ha una aplicació ja feta que la corres en el PC, i a partir d'aquí insertes un pendrive amb el Mac OS Lion, Mountain Lion o qualsevol d'ells, i s'instal·la com si fos un Mac normal, i després quan hi ha actualitzacions entren sense problema, tot normal. N'hi ha una, necessita una configuració específica que està publicada a internet de la BIOS o del sistema que està en firmware de la placa aquesta, però això està públic, no hi ha cap problema. I ja està, i després instal·lar, que trigues mitja hora a instal·lar un Mac OS en un Mac, doncs igual. L'únic que no funciona Algun detall és, no funciona, però bueno, no són gaire importants, perquè ja has vist la foto del meu Hackintosh, sí, una mica grandot. Sí, 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 és que el localitzar el meu Mac, jo de que si te'l roben i saps on està, aquí no funciona. No funciona perquè, no sé si sabeu com funciona el Mac, el sistema de localitzar un Mac és que crea una partició que no es pot esborrar. O sigui, tu tens el teu, sí, Mac, i llavors que és la partició, la recovery partició, la crea el sistema operatiu, i si et roben el Mac i esborren tot el disco, aquesta partició no s'esborra, i a partir d'aquesta partició és on es pot localitzar on està el teu Mac. Això en els Hackintosh no es pot fer.
Pels oients que no hagin acabat d'entendre de què va la cosa, els Macs ara incorporen aquest element de que tu a distància pots saber sempre on està el teu Mac, sempre i quan li hagis donat les coordenades de que ho faça. I això és que n'hi ha aquest sector del disc dur que no n'hi ha manera de borrar, que per més que t'esforces no es borra mai, i que és com una mena de balissa que constantment està indicant que l'ordenador està allà.
Basta que l'ordenador sigui connectat a internet perquè tu des d'una aplicació que és, té Apple, bueno, des d'una aplicació que tens en els dispositius iOS o bé des d'una pàgina web sàpigues en quin lloc del món està aquest ordinador, i a més pots esborrar-lo, pots enviar-li un missatge d'agraïment al que t'ho ha robat, les paraules que vulguis, pots enviar un pito que no hi ha forma de treure el pito, en fi, és un antirrobatori. Curiosament, els amics que tinc que li s'han robat l'ordinador, sobretot el portàtil, que són més passajors, ningú tenia activada aquesta opció. O sigui que, no sé si la gent, jo sí que el tinc activada, per si cas. A més, va molt bé per controlar si, no sé, si tens una dona que no saps on està, per saber on està, té el seu
impact. Bé, això és la mala part.
I la bona part d'aquesta partició que fa allà és que si tu has perdut tot el teu sistema operatiu, ho has perdut tot, des d'allà comences. Sí. Arrenques i es comença a baixar tot el sistema operatiu de la xarxa i te la torna a posar en marxa.
Sí. Però això en el Hackintosh no es pot fer. Clar, que el Hackintosh, com t'ha costat la meitat d'un Mac, si te'l roben, doncs que te'l robin. No és tan important.
I si s'han d'endur tota aquesta caixa.
Però també ho pots mirar al revés, és una creació única, intransferible, personal.
Bueno, però sempre pots repetir-la.
És una obra d'art.
Tornes a la botiga, tornes a comprar el material. Totes maneres, tampoc és tan econòmic. Diuen que els Macs són molt cars. Un processador que tingui la mateixa potència que un Mac Pro val 2.500 euros. Un processador d'un Hackintosh que et facis tu, només el processador, un Intel i7, un 3.000 i7 d'aquests de 4 o 8 nuclis, et costarà 1.200 euros, només el xip. O sigui que al final, si sumes tot, et costa una mica menys que un Mac. L'únic que sí, al final tindràs una màquina més potent i amb la satisfacció que t'ho has fet tu. I que si un dia s'espatlla, el recanvi no és car. Sí, com en un Mac Pro se t'espatlla, o en un Mac qualsevol, una placa base et cobren quasi 1.000 euros per la placa, una placa base gigabyte d'aquestes PC val 120 euros. És l'avantatge.
Però hi ha una part que no expliques, que és el bé que t'ho passes tu durant no sé quantes hores amb el destornillador muntant això.
És el mateix que faig en el cotxe. M'encanta restaurar cotxes. Un cop restaurats, els venc.
Ah, sí?
Clar, la divertit...
No sabia que restaurava els cotxes.
Sí. Lo divertit és el viatge a Itaca, no és estar arribar a Itaca.
El que li agraden són els tornavisos, em sembla.
M'encanten, sí.
I obrir-ho tot.
També. El primer Apple I que vaig tenir està totalment desmuntat. O sigui, ja no el tinc, clar. Ara me n'emparé d'això, haver-lo desmuntat.
Sí, no? Clar, perquè això ara deu valdre una pasta, a més.
S'ha venut un per 4 milions de... Ara en Tiffany's es va... Ai, en Tiffany's, en Sotheby's. Es va subhastar un i van pagar 4 milions de dòlars.
4 milions? Què? Tens una màquina a casa que val 4 milions de dòlars i la tens desmuntada?
No la tinc ja. Sé que a Barcelona n'hi ha una, conec un noi que la té, però no sé si... Normalment s'estan venent per 200.000 euros o alguna cosa així, però una va aconseguir aquest rècord l'any passat.
Però tu físicament no el vas llençar, sinó que...
El vaig desmuntar i el vaig reconvertir.
Però et podries recuperar, potser, tot
això? No. No, perquè a més ja ni el tinc. També ho vaig fer, vaig comprar un ordenador de Commodore, i era un ordenador que era molt raro, tenia forma de piràmide, no sé si ho havia vist, molt antic, i llavors jo el vaig convertir en un ordenador en forma de consola, però després el vaig vendre, ja no sé què vaig fer. Estem parlant dels anys 80.
Clar, aquell Apple I que estàs parlant és aquell que era de fusta, que tenia...
No és cert, o sigui, el que vendien els Steve's era una placa de circuit imprès, muntada. La caixa de fusta se la feia cada un. O sigui, això que veus tu en internet, que sí, és una caixa de fusta, no, no, això, ells no posaven,
ells no posaven la caixa.
La placa, i tu tenies de posar tot el més, el monitor, que era un televisor normalment, i la caixa, si la volies, la tenies de fer. I el teclat el tenies de comprar i afegir un teclat, que en aquella època només havia el de Cherry. I la font d'alimentació te la tenies de fer i afegir-la. O sigui, ells venien la placa només. La placa, i no funcionava. O sigui, la placa no funcionava tal com te la venien ells. Després hi havia gent que es va fer la foto que corre per internet, és una caixa de puros així inclinada.
Sí.
Bueno, però això se la va fer el tio que se la va comprar. Se va comprar el... Però no és l'Apple Wayo. Cosa que, clar, això és igual que en les guerres, la història l'escriuen els vencedors. I internet és el lloc en què més fàcil es modifica la història. O sigui, el que s'escriu en internet no s'ha escrit en lletres de foc. Ve un, l'escriu, ve un altre, ho corregeix i un altre ho esborra, i al cap d'uns anys ja no sembla res a el que n'hi havia originalment. I aquí igual s'ha corregut aquesta imatge d'aquesta caixa de fusta, que és l'Apple 1, i no és cert, això no és un Apple 1. El que n'hi ha dintre és un Apple 1, la placa de circuit imprès.
Per tant, tu et vas fer l'Apple 1 tal com vas voler?
Sí, sí, sí.
O sigui, no n'hi havia, o sigui, l'Apple 1 realment era...
No tenia forma.
Era únic.
No tenia forma.
Cada un era...
Es va vendre 178 i sí, cada
178?
Un... 178? Unitat, sí.
A tot el món?
A tot el món.
No, i tu tenies una de les 178.
Sí. I aquí a Barcelona hi ha una persona que té una.
No teniu una llista dels 178 qui sou? Seria curiós.
No. És igual que el del club aquell que deies que vaig muntar aquí. Havien 100 usuaris. És que no havia més gent que tingués ordinadors en aquella època a l'estat espanyol. No hi havia més, o sigui, i tots eren Commodores i 380. Després sí, ja suposo que es van començar a popularitzar, però és que al principi eren quatre gats i quatre venats.
I amb una pelu, què feies? Què podies arribar a fer?
Pues mira, tenies un llenguatge de programació, Basic, i podies fer moltes coses. El Pong, el joc del Pong,
sí.
Divertir-te molt programant. Tenint en compte que quan apagaves la màquina s'esborrava tot i tenies de començar tenies que començar des del principi i podies afegir un casset on gravar un programa de 8K, no, de 4K, perquè aquella màquina tenia 4K, que trigaves uns 20 minuts en gravar-lo en el casset, i després ja podies apagar la màquina el dia següent. El programa aquell que t'havies fet picant codi que s'ha decimal a mà, el podies passar del casset esperant 20 minuts més a la màquina, podies jugar una partida de Pong i tornar a pagar la màquina, i així estaves més temps mirant el casset com girava que no jugant al joc. Però bueno, es podien fer coses ja... Després ja, quan van fer l'Apple 2, sí, ja
aquí,
es podia fer.
Aquí ja no inclou que el casset fallava més que una escopeta de
pes. Ah, ja, sí, sí. I que després d'haver estat allà treballant durant tota la tarda, el casset donava un bon error i... Beguin de beguin.
Això seria tenir molta moral, no? Bueno, o molta, no sé, o moltes ganes de dir això.
És el que ha de ser pioner. Sí, m'imagino que el senyor Lindbergh, quan va creuar l'Atlàntic en avió, també tenia molta moral, però sobretot per fer-ho en aquell avió.
Sí. Sí.
Clar.
I ara què fas, Albert? A què et dediques?
Ara, viure. Professionalment estic jubilat. O sigui, a viure de l'Estat. Bueno, més o menys, a viure de l'Estat no, perquè això no hi ha qui visqui de l'Estat. I continuo assessorant als amics i a la gent. Ara és Àngels, la meva dona, la que treballa per mi i la que paga els impostos per mi, sí. I jo continuo sobretot disfrutant fent hackintoshes o modificant l'electrònica dels cotxes perquè tirin més o perquè facin coses que no fan.
Modificant l'electrònica dels cotxes, sí. Ara m'assustes.
Hombre, perquè si es pot hackejar un sistema informàtic, per què no es pot hackejar un cotxe, que tot és informàtic avui en dia?
Hackejar un cotxe, mare de Déu.
Potser hi hauria un...
Perquè és més perillós, per exemple, és un argument.
Eh?
És més perillós un cotxe que un ordenador.
No, per què?
Home, si remenes...
Si cau un ordenador al cap d'un primer pis, és igual de perillós que un cotxe. O sigui, no és perillós perquè... a veure, tu quan compres un cotxe d'una marca determinada, igual et donen una gamma, et donen tres models diferents amb preus que quasi el més car duplica el més barat, i l'única diferència és software. O sigui, a tu quan et venen un cotxe que té, aquest cotxe té 100 cavalls i aquest té 150, el de 150 val molts diners més, i ho mires i és el centralita una diferència en el mapa, diem mapa, o sigui, els paràmetres del cotxe. tú a las entretas, si puedes hackear esos parámetros, o buscar un coche de gama alta, copiarlos y fijarlos en el coche de gama baja, lo único que no puedes hackear es el acabat, si es en pell o es en tela, pero lo que es mecánicamente sí que puedes.
No he sentit mai que es podia hackear un
coche. N'hi ha més coses a hackear.
Home, hi ha un problema ara als Estats Units perquè ja han descobert com hackear-los a distància per Bluetooth.
Sí, sí,
el cotxe.
El cotxe, sí.
Sí.
Sí, jo tinc el sistema, sí.
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 Se m'escapa molt tot això.
Però
a veure, un moment, a veure si m'aclaré jo. O sigui, jo vaig en el cotxe.
I et passo un
poc. I el va posar, no es posa al costat.
I et comença a sonar.
I el seu mòbil manipula el meu cotxe. I ja m'ho han deixat. Quan li dones a les llums, li dones els llums, et posa marxa límpia per avisar. Quan frenes, accelera. Quan, en fi.
Ei, però això és perillós. No,
a veure, però això és...
Sí, però el de les llums i el límpia, no. I que toqui el clàxon.
Mare, unidó.
Lo típic és que quan... No sé, però mira, n'hi ha cotxes que tenen les portes en ajuda mecànica, elèctrica. O sigui que corredes que es tanquen, n'hi ha alguns que ho fan. Llavors el que pots fer és embromar-lo de forma que quan... no que quan pixi el fre no s'obrin les portes, perquè això seria perillós. Però pots fer altres coses, que quan tanqui la porta se li posi marxar l'Ivia per abrir-se'ls. O alguna cosa així. Tant, tot esta, o sigui, els cotxes ara tots porten dos sistemes, dos ordinadors, un que es diu la unitat de confort, on està, que es controla tot el que és confort del cotxe.
Calefacció,
l'airbag també li diuen confort, perquè si pegues una hòstia que sigui confortable, l'hòstia. No sé per què serà, però li diuen unitat de confort a l'airbag també. I després la unitat MEG o la ECU li diuen també, que és la unitat de gestió del motor. I aquestes dues estan comunicades per un bus, una cosa molt semblant a l'Ethernet, i dialoguen entre elles. I després, de l'unitat de confort o de l'unitat de confort, surt un bus que va passant per tot el cotxe. Llums de freno, i cada cosa és un perifèric, i tu l'envies ordres. Si tu aquestes ordres les canvies, les alteres, pues, llavors es pot fer que el cotxe es comporti d'una forma diferent. Però això no és el més interessant és que tu, els accessoris que compres en un cotxe normalment estan ja en la centraleta i només tens d'activar-los. Llavors, si tu una opció d'un cotxe, pues, el cotxe modern, el coming home, que és que quan tu baixes del cotxe les llums estiguin un minut enceses, que doni temps d'arribar a casa i obrir la porta. Això és molt típic dels americans, que tenen les mansions i els van molt bé. Bueno, això és una funció que normalment tots els cotxes la porten, però que si tu la vols activar tens de pagar 100, 200, 300 euros el que cobri el concessionari per fer-ho, i l'activació d'això és enxufar un ordenador i dir-li que això s'activi. O sigui que la funcionalitat ja està. Pues, quan tu hackeixes cotxes, el que fas és, sense passar per el concessionari, activar funcionalitats del cotxe. Per tant, perill no n'hi ha. Ja dic, no faràs la barbaritat això de que quan frenis sobre la porta i a més el cinturó es desenganxi, no? Sí. Però això no, a més, que per això sí que es deixa queixar més, perquè el mateix sistema no ho permet.
No ho permet.
Però activar...
Però on col·loques l'ordenador al cotxe? On
vas a buscar
el cotxe, la connexió?
Tots els cotxes, per llei, des de 1999, porten una connexió sota el volant, si una tapeta, que si l'obres veràs un connector que es diu connector OBD, Onboard Diagnosis, que serveix per tot això.
Ah, sí?
Sí.
Mira.
No sé, ara cotxe, mira per sota el volant, per sota
peta. És que un morfisme i que tenim un OBD al volant, imagina't. Imagina't. Caram.
Bueno, això no estem parlant de Mac ara, eh?
No, però té igual, estem parlant de hackers que estan parlant de Macs, de màgics. Hi ha hagut un moment que has dit i es hackeixen més coses i no has dit què.
Sí, el micrones, no sé.
El micrones, el hackeixes. I què vols fer amb el micrones? Que es convertisca en nevera o què li vas fer?
No.
Tu quan veus una màquina dius, això que li farem fer, no?
Mira, un hack típic i divertit que ha corregut per tot el món és hackeixar el caixer automàtic.
Home, divertit.
Sí, divertit. El hacking és una cosa que... El hacking és per divertir-se, o sigui... No és per fer mal a ningú, com diuen els pirates informàtics que hackeixen, no. És una forma de divertir-te.
Això és un altre tema.
Això són alguns periodistes que encara no s'han enterat de què va el tema. Però no és això. Llavors, divertit, tots els caixers automàtics tenen una entrada en el menú de sistema. Si saps com entrar en el menú de sistema, tu vas al caixer automàtic i en comptes de ficar el teu PIN i tot això, pulses la combinació de tecles adequada d'acord al fabricant d'aquell caixer i entres en el menú de configuració. Llavors el pots configurar perquè canviï els valors dels bitllets, que quan tu No ho expliques.
Que s'han carat.
No, no, et dic el què, no el com.
A veure, va. Clar, llavors, si quan poses un milió de 100 euros, deixo un de 5.
Al res, no. Sí.
Home, però si és una...
Tu li pots dir que el dipòsit on estan els milions de 5, en realitat, és el dipòsit dels de 50. Entens? O sigui, invertir-lo. Llavors tu demanes uns diners, no sé, demanes 60 euros, que et donaria 3 bitllets de 20 euros, i et dona 3 de 50. O sigui, pues això... I a més, és que hi ha hagut casos d'aquesta estafa per aquest sistema, i clar, són indetectables. El problema és culpa dels mateixos bancs, que no canvien la contrasenya per defecte dels caixers.
Que ara me diràs que és 0000.
O 234. Ara, com ja s'ha corregut aquesta veu, ja estan canviant-lo, però durant molt de temps sortien, i a internet estan publicades, tu mires la marca del caixer, sigui un ETR o el que sigui, i busques la password d'accés al menú de sistema, i estan. O sigui, en internet es troba aquesta informació. El que passa que ara ja, vist que això corre per internet, els corresponsables dels caixers han canviat les contrasenyes bàsiques.
I n'hi ha alguna cosa que no s'hagi ocorrit hackejar mai? La nevera, no li has fet alguna cosa?
No. Però bueno, no sé.
Tot és pensat.
Sí, sí. Però és què aconseguiria? Què li podria canviar la nevera?
És plantejar-se què pots aconseguir amb allò, no?
Sí.
Més enllà del que t'està oferint.
Exactament. Sí. I què pots fer amb una nevera? És que n'hi ha poca cosa que fes. Lo trobo una cosa molt freda. No. Sí. No veig el què. En un cotxe, sí, en un cotxe es poden fer, bueno, les mil i una, però moltes coses. De fet, el meu està molt... Un dels cotxes meus, el de l'Anxes, no, perquè no em deixa, però un dels cotxes meus està molt hackejat.
Sí. És famós. Allò del cotxe fantàstic, de la tele.
És famós dintre del club dels que tenen el cotxe meu.
I què fa? Fa coses rares, especialment cridant?
No, l'he tret el canvi de marxes perquè m'avorria.
Com?
Sí.
I qui canvia les marxes?
Bueno, li he posat dos sistemes. Un que és automàtic, amb un botonet que li he posat... Li he canviat el tablier també, o sigui... he tret la centraleta original d'ell i he fet una dissenyada per mi. I llavors les marxes les canvio per el volant, com els Ferraris, per l'Evas. Baixar i pujar marxes. Com no ha tocat res de la mecànica, tot és perfectament legal.
Això t'anava a preguntar.
Sí. No, clar, jo no he tocat la mecànica, el canvi de marxes és un catxarro amb engranatges i palanques que se mou per allà dins del motor, i el que he modificat és la forma...
La interfície.
Sí, entre l'humà, el conductor i els ferros aquests. I llavors no passa, o sigui, no hi ha problemes d'ITV, perquè el canvi de marxes no està tocat.
Home, el de la ITP, quan li portes allò, es deu quedar mirant-te i dirà, escolta, això no ho ha tret, no?
No, el que pregunten, quan corre aquest cotxe? La ITP m'ha preguntat sempre això, perquè, bueno, estic parlant d'un Smart Roadster, que és un cotxe molt poc vist, es van fabricar 33.000 només, i la meitat estan hostiats, o sigui, queden 15.000, i és un cotxe que quan vas a la ITV s'ha de mirar, no saben, perquè té un disseny molt maco, és un cotxe esportiu, i clar, ells no saben, no han vist
un cotxe com aquest mai,
i no saben si allà n'hi ha al centre, té una palanca de canvi, o hi ha un panel com el meu, ple de llums i de coses.
Sí, no, o sigui, es pensen que igual és l'original, sí. El de sèrie.
Clar,
no?
Això, jo em poso la primera, clic, ja està, tira endavant, posi marxa enrere, clic, ja està. I no, ells no miren que estàs allà una palanca donant-li coses, no? Sí, i clar, és molt més divertit de conduir així.
Sí, sí, no, divertit, sí. El problema és si l'agafa algú que no està acostumat.
Això és el que jo dic, quan vas a un pàrquing i demanes claus, i no, n'hi ha clau.
No té
clau. Tens d'anar-hi un curset, clar, perquè li he fet un sistema que és el Turbo Timer. Els cotxes que porten turbo, el turbo s'escalfa. I tu, si tu tens un cotxe que té turbo, no et convé, quan pares el cotxe, de tallar-lo immediatament. Tens d'esperar un minut o dos, depèn de lo calent que sigui el turbo, perquè el turbo duri tota la vida i estalviar-te 2.000 euros que costarà canviar-lo abans de temps. Llavors, el turbo timer, que els tenen els cotxes de gamma alta, el que fa és que tu pares el cotxe, però el motor continua a ralentir fins que el turbo s'ha refredat, un minut o dos. Això el meu cotxe no el tenia, però el té de turbo, i li he afegit jo. Llavors, què passa? Que tot això, el meu cotxe no té clau, perquè el de la clau és molt avorrit també, té un botó d'enxegar. I aquest botó va en una codificació en plan com si fos morse. Si jo mantinc apretat un moment, una pulsació ràpida, només dona contacte sense el cotxe, però no es posa en marxa el motor. Si és una pulsació llarga, es posa en marxa el motor. Per parar el motor, t'has de donar una pulsació llarga i diverses curtes, segons el temps que vulguis de turbo timer. Clar, quan vas a un parquing i expliques tot això al vigilant del parquing...
La farca vostè, no?
I el volant és redó? O...
Sí, sí, no, sí. Pas, va, volant no l'ha tocat.
Bueno, encara, és un detall. Te sentiràs encara una mica... confortat situat allà dins.
Clar, si te'l roben allà ja sabran el que fan.
No, no te'l deuen robar perquè no deuen saber ni arrencar-lo.
No, per això no, a més no poso el manual d'instruccions allà, o sigui que no explico això de la pulsació llarga, pulsació curta, una llarga sèrie, diverses curtes, ni una sèrie de codificació, bloqueig,
les saps tu i prou.
Sí, les sé jo. Bueno, i les, jo i 30 més que li he muntat aquest sistema a 30 amics del club d'usuaris aquest cotxe. Sí, que ells també ho tenen.
Heu fet un club d'usuaris d'això.
Sí.
Ah, està bé.
Sí, no, ja dic que no tots s'acaben al Mac ni en Apple.
Molt bé, molt bé.
Ara, el dia que Apple decideixi fabricar un cotxe, que ja veurem com serà, serà divertit.
Tu creus?
Per què no?
De moment diuen que fabricaran una tele.
Va Google per davant amb això dels cotxes.
Aquí?
Google va per davant amb el tema dels cotxes.
Sí.
Però Apple també li dona per aquí. Apple, saps que s'està centrant molt en el mercat del consum. I el que vol el consumidor, però si són cotxes, seran cotxes. Per què no?
Jo de moment m'esperaré a veure si fan la tele finalment, que...
La tele, Apple no crec que tingui interès en fer hardware de tele, sinó en vendre continguts de tele. És això. De moment té l'Apple TV, que és el més semblant al que seria una tele d'Apple. I no tens de competir amb Samsung i companyies per fer el hardware, però bueno, igual ho fan.
Però encara els hi falta l'Apple TV.
Bueno, han millorat molt des de la primera edició.
Sí, això és veritat.
Tu no vas veure la última presentació de en streaming directe a través de l'Apple TV, la van donar. Bueno, també la podies veure per
l'iPad i per l'iPhone,
però l'Apple TV té una capacitat de streaming estupenda, o sigui que només és qüestió de continguts. El dia que Apple vulgui i tingui ganes de dissenyar el Lives, ficaran un Apple TV dintre d'una pantalla gran i ja tindràs el televisor d'Apple.
En fi, amics, això ha estat l'hora de l'internauta d'aquesta setmana. Com sempre és una meravella tindre l'Albert Lozano amb nosaltres. Albert, www.lozano.net, no s'ho perdeu. Albert, com sempre, un milió de gràcies.
M'hauria agradat parlar d'internet, ja que jo soc internauta, però bueno.
Tant hi fa. Com sempre també, moltes gràcies, Joan, ens tornarem a veure.
Gràcies a vosaltres.
Ha aguantat la campanya electoral. Martí Crespo, ens veurem un dia d'aquests. Com sabeu, aquest any cada programa el tanquem amb una cançó de les que graven diversos músics per a Vilaweb TV, les versions en acústic. Avui en concret és Rosa de Paper de Miquel Gil, i ja ho sabeu que sempre, les 24 hores del dia, tota la informació del país i del món a la vostra disposició a www.vilaweb.cat.
Una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella tenia una rosa, ai, de paper, va morir qualsevol dia i l'enterrarem després. Però el poble on vivia, però el poble on visqué, les mans de la gent passaven una rosa de paper. Les mans de la gent passaven una rosa de paper. Que fos cremada la rosa, perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va cadàver interrogatori si ningú no sabe a res. Però com una consigna circula secretament. L'Alemany va per tot el poble una rosa de paper. L'Alemany va per tot el poble una rosa de paper. Una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps.